Avui estem molt contents de ser de nou al cor del Raval, al centre de Barcelona, per seguir amb els Capipota. Ja sabeu que és aquestes converses que fem tot dinant amb algú que ens sembla molt, molt interessant i que llavors ho emetem per la ràdio. I avui estem especialment contents per diverses coses. La primera, perquè com us vam explicar, les últimes setmanes el lloc que ens allotja, que és el que fins ara era Casa Leopoldo, estava en obres, i avui podem dir que ja ha reobert i amb molt d'èxit. Què tal, Toni García? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Ara de seguida... Ja no estàs menjant encara. Això és una novetat.
Encara no.
Bueno,
ara... Perquè no m'han portat res, però aviat.
De seguida. En tot cas, sí que ens acompanyen també en Romain Fornell i en Rafa Penya. Què tal, Romain? Què tal, Rafa? Molt bon dia.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, perfecte.
Bueno, acabeu de reobrir, que fa una setmana aproximadament, el que es coneixia com a Casa Leopoldo, és el nou Bar Leopoldo. Romain, tu m'explicaràs aquesta transformació?
Sí, compramos Casa Leopoldo hace 3 años y queríamos darle un giro, un alma diferente, un poco... darle más juventud, ¿no?, al sitio. Y al final hemos vuelto atrás, ¿no? Hemos hecho un bar súper divertido, muy sencillo, muy fácil, pero con una cocina muy bien elaborada. Y hace años que conozco a Rafa, que somos amigos desde hace más de 15 años y queríamos hacer esta aventura juntos y estamos poniéndolo en marcha los dos mano a mano en cocina y es muy bonito, es una aventura muy bonita.
Hem de dir que tota la temporada passada vam estar aquí venint aquí, és un lloc que té molta personalitat, que té molta història. El local físicament, visualment, és pràcticament igual, no?
Sí.
Amb molt poc canvis en aquest sentit, però el fons segurament està en aquesta transformació, diguem-ne, de direccionalitat de la gent que vingui, no?
Sí. El canvi essencialment és que passem d'aquell format una mica de l'estovalla i una mica la formalitat, li hem trencat un pèl i hem tirat més a un bar antic, un bar de sempre, de taula de marbre. I després el plat ha canviat perquè ja no vens a fer una reacció, és a dir, no vens a picar una mica, vens a menjar diferents plats, és una cosa més dinàmica.
El fons de la cuina, com el definiríeu amb els canvis?
Cuina catalana tradicional, no? Essencialment va per aquí el tema. Sí, sí, i intentarem ser només fidels als receptaris una mica que es feien abans també. Jo crec que hi ha molts plats que segurament coincidien amb el receptari antic del Leopoldo i altres que hem afegit, però vull dir que no hi ha res estrany, és a dir, no, jo crec que tot és reconeixible.
Bueno, aquest és un dels sentits, no? Quan va reobrir Leopoldo després d'un parell d'anys de tancament, que els propietaris, vaja, ni saga clàssica, històrica, familiar, van tancar i li va fer molta pena a molta gent, perquè és un local molt històric que representa moltes coses a nivell cultural. Tenim fotos per tot arreu, el Vázquez Montalbán escrivint aquí en moltes ocasions, i per tota aquesta gent que hi ha vingut en diverses ocasions, que sàpiga que l'essència continua sent la mateixa, però que hi ha aquest fons, diguem-ne, per fer una mica més divertit o més juvenil o més el que vulguem anomenar.
Teníamos que poner un poco más de juventud aquí dentro, y Rafa es la persona idónea para dar este twist que necesitábamos.
Yo tengo un aspecto muy juvenil, además. ¿No crees?
Sí, eres
muy... No como tú, pero...
No, como yo, imposible, pero es muy guapo, muy guapo.
Es un tío con buena pinta, yo soy un... juvenil. Mira, deixem-ho així.
Rafa, Romain, moltíssimes gràcies per acollir-nos un cop més al llarg d'aquesta temporada i, en fi, molta sort, que no la necesiteu, però allà està. Bueno, moltíssimes gràcies.
També.
Gràcies, Rafa.
Gràcies a vosaltres.
Bé, deixa'm saludar, perquè deia que estàvem molt contents per aquesta reobertura de Leopoldo, però per altra banda també per la persona que ens acompanya. Avui, en aquesta reobertura, un dels homes més importants de la música catalana de l'últim mig segle, dels últims 50 anys, un dels més influents, sens dubte, i allò que en diuen, no? Una ànima lliure que diu, que fa i exactament actua com li dona la gana em sembla que des del principi. Què tal, Pau Riba? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, saps que ahir estava parlant amb una persona, Pau, crec que és un amic comú, que és l'Abel Caral, que treballa a RAC1 i que crec que és ben conegut teu, i em deia, per definir-te, deia, està a tope el Pau. O sigui, es referia... Has entrat als 71 anys amb una energia increïble i que tens projectes per tot arreu.
Sí, sí, bueno, això ens passa, diguem, els que no hem aconseguit fer una fortuna, diguem, a temps. I llavors, pues, bueno, doncs ens toca estar al peu del canó fins que ens aparquin.
No és una qüestió de mentalitat, llavors?
Home, a veure, jo suposo que jo no pararia mai, tal i qual... Però la diferència està en que no estaria obligat. És a dir, podria prendre'm unes vacancetes ara aquí, ara allà...
On aniries de vacancetes si haguessis d'anar-hi?
Doncs no ho sé. Home, jo d'entrada jo crec que el primer que faria és a contentar la meva dona i fer un viatget a Mèxic.
Tu per què Mèxic?
Li hauries de preguntar per ella.
El dia que la vegi li preguntaré.
Sí, sí. És. Jo crec que li fa molta gràcia la manera com van vestides, amb aquells colors i aquelles coses, i la cultura a la mort.
Bueno, aquí fa un parell de setmanes parlàvem amb una mexicana com és Valeria Lucelli, que en aquests moments és una de les millors escriptores als Estats Units i de llengua hispana, i és veritat que el que hi ha és una ebullició cultural increïble a Mèxic en aquests moments, literària, també musical, que això amb el Malcolm n'hem parlat en moltes ocasions, no? Que també hi ha tota aquesta part d'incentiu.
Hi ha les dues parts, no? També hi ha que diuen que vas pel carrer i et poden atracar a la mínima de canvi amb aquella més gran alegria.
Però compte, Pau, que això també ho diuen de Barcelona.
Diuen de Barcelona
que hi ha gent amb katanes, eh? Diuen...
Bueno, potser ens estem equiparant ja.
Corregeix-me, si m'equivoco, per coses que has fet a l'últim temps, per seguir amb això del que deia la Bel Caral. Disc amb l'Orquestra Firaluche. Acabes d'escriure un llibre que em sembla que encara no està editat. Estàs en plena celebració dels 50 anys del disc Dioptria i, a més, vindrà d'aquí ben aviat, suposo, el nou Gisàs de Natzarit, no? com cada Nadal.
Jo vull saber del llibre.
Bueno, mira, ara quan he sortit de casa encara estava allà fotent-li... Cada vegada que t'hi poses, doncs...
Ai, que vols corregir alguna cosa, no?
Ganes de retocar això, d'afegir allò, de no sé què, pim, pim, pim. M'he precipitat perquè l'he enviat a l'editorial i tot, i li vaig dient... Ei, que no... Que
la pàgina 180?
No, aquesta versió no, ja te n'enviaré una altra i tal, així. No?
Però s'ha d'explicar una mica de què va, o...?
És la història de l'univers.
Toma.
Quantes pàgines té, Pau?
No moltes.
No moltes?
No. Hòsties. La qüestió era saber com havia anat tot a partir de la gran explosió aquesta que diuen que hi va haver... Que,
el Big Bang.
Que li diuen el Big Bang, sí. Partícules elementals, i després les partícules elementals es van ajuntar i van portar protons i neutrons i després com es comporta l'home a partir de la seva aparició, diguem. Una novel·la no és, diguem, perquè vol ser científic.
Mira, això em sembla interessant perquè fa uns dies parlàvem amb el Jaume Sisa i ens va explicar el seu interès al voltant de la ciència. El teu interès en la ciència des de quan, diguem, es remunta?
Des de sempre.
Sí?
Sí. Sí, sí, jo sempre he combinat, diguem, l'art i la ciència. Almenys el meu interès sempre s'ha dividit entre l'art i la ciència. I gairebé podríem dir que el meu interès en escriure aquesta història és perquè s'explica el pas de l'home a la màquina.
Els cíborgs.
Els cíborgs és incorporar la màquina en el cos humà.
Correcte.
Però hi ha la tendència en paral·lela i majoritària, que és la mirada a fer que les màquines siguin intel·ligents,
sí, correcte, pensin com els homes.
Diguem.
Però clar, és bastant perillós.
També és bastant impossible, bastant difícil que se'ls pugui arribar a aconseguir.
Però des d'aquest punt de vista, Pau, tu, una persona tan humanista, que, en fi, després en parlem, si vols, però que hi ha molta gent que t'ha dit que és l'autèntic hippie català, és a dir, l'única persona que ha estat conseqüent en els seus actes respecte a unes idees que va tenir de joventut, diguem-ne, no? La tendència aquesta de que l'home s'assembli a la màquina o que la màquina s'assembli a l'home, a tu et genera inquietud?
No, a mi el que em genera és curiositat, diguem.
Quan surt el llibre?
Ui, no ho sé, perquè encara no... L'he passat a una editorial, però que a més a més el vaig trucar i vaig dir...
Una editorial que cada dia rep una versió nova de la...
Sí. Capítol nou, espera't un moment, que he tocat una altra cosa.
Te recordes que tenia 12 capítols, ara en té 16.
Greu, perquè, clar, vol dir que sóc un... que no m'aguanto.
Ho hauràs de fer per volum.
És el senyor Riba una altra vegada per la línia 3.
Exacte. En Pau Riba, que torna a trucar. Espera, un moment. Deixa'm...
Disculpa un moment, Pau, vols menjar alguna cosa? Perquè
sí,
tenim aquí bunyols de bacallà i uns bocarons boníssims. I pa amb tomàquet?
Sí, home.
Anem fent.
I això t'ho has de fer.
Anem parlant.
És que si no
anem parlant,
no avancem.
I quan
l'oient se'n diga, respongo...
Bueno, estan acostumats, en aquesta secció estan acostumats a sentir la gent mastegar.
El que volia era també una estrella d'am, o sigui, si tu no en vols una també...
Home, sí, una estrelleta ben freda, sí.
Perfecte. I aprofitaré perquè Al principi, amb el Pau també li preguntava sobre, a part del llibre, li deia aquesta idea de que d'algú interessat per la ciència, però és una persona que ha estat molt humanista en aquest sentit i que sempre s'ha fixat en el que fa la gent, en el poder que té el col·lectiu, etc, etc, no? I et deia això de que hi ha gent que diu que ets l'únic hippie de debò, és a dir, que a Catalunya, de totes les històries de gent que ha sigut hippie i que ha viscut aquest moment històric, molts van ser-ho durant un temps i van deixar-ho de ser. I que hi ha gent que diu, ostres, doncs l'únic conseqüent quan tenia 20 anys i va decidir enfocar aquesta qüestió i als 70 continua sent-ho, és Pau Riba.
Bueno, és que jo tinc una mena de contradicció en aquest aspecte, no? Perquè per molt que admiro la tecnologia i admiro les màquines i admiro tota aquesta qüestió, quan es tracta de nosaltres, jo penso que no ens hem de deixar arrossegar, que nosaltres hem de seguir sent el que som. No? Llavors, sóc partidari del parc natural...
Però això ho vas practicar directament. Tu quan te'n vas anar a Formentera, els teus fills van néixer en parc natural a les teves mans.
Sí. Ens va costar molt, però finalment vam trobar un llibre que ho explicava.
No hi ha llibres que expliquin el moment clau.
No. Ni un puto llibre. I tots els llibres sobre el tema, què has de fer per preparar-te? Pues has de no sé què, els de saiets, els no sé quantos, els bolquers... I passen directament a què has de fer després del part. Però al part no en parlava ningú, cap llibre. Fins que al final vam trobar un i, bueno, doncs vam veure... Per què li diem part natural? No, el part és una cosa que portem, no sé, 300 o 400 mil anys practicant-lo, no? I clar, té els seus perills, té els seus com tot, però és una cosa que és el miracle de la vida, macho. És una, jo crec que és una de les experiències més grans que pot tenir una persona humana durant la vida, diguem, no?
Si passeu mai per davant de casa, no deixeu d'entrar una estona. Ens ajaurem el sol sota les branques.
Per què Formentera era el lloc on s'havia de ser hippie? No es podia ser hippie a Barcelona?
D'entrada, jo crec que la primera premissa, sobretot en aquells temps, era un retorn a la natura. Hi havia com una mena de rebuig contra la natura. Ai, nen, no vagis descalç.
A tu que et diguin que no vagis descalç quan has estat tota la vida descalç,
clar,
no?
Home, clar, és pura histèria, això. Què vol dir? Que si vas descalç t'agafaran tots els mals del món. No, home, no fotis. La natura esterilitza.
Però... Sí, la primera premissa és que és contacte amb la natura, per això Formentera, clar.
L'altra és que Formentera era un petit paradís hippie perquè era una etapa en el camí que tots els hippies americans feien per arribar a l'Índia, diguem, no? I, sobretot, que nosaltres el que volíem era tastar l'LSD i no sabíem a quin altre lloc anar-lo a aconseguir. I, home, això heu d'anar a Formentera i allà en trobareu. I així va ser.
Tu alguna vegada has dit que fins i tot el paradís cansa, no? Tu vas viure a Formentera amb la teva parella, van néixer els teus fills, vau estar 4 anys i vas decidir tornar.
Sí, tot cansa, diguem. Sí. Bueno, això és una llei de vida. Vull dir, les coses quan les fas per primera vegada tenen una forta resposta psicofísica, diguem, no? Tenen l'entusiasme i les ganes i el no sé què, no quantos. Però quan ja les has fet 10 vegades, tot això desapareix, diguem, no? Jo he tingut 5 fills i moltes vegades se m'ha plantejat aquesta cosa. És que el que vas amb el primer, el que vas fer amb el primer... Bueno, clar, és que el primer va ser el primer, què vols que et digui, no?
Quina culpa en tinc jo?
Clar.
Que n'arribés un primer que no un altre.
En canvi, amb el segon ja saps. I a la tercera, doncs, i a la quarta ja comença a ser automatisme, i a la cinquena...
Un altre però... fill!
Vinga, ja sabeu què heu de fer tots, no?
Però bueno, això és així, jo soc de família de nou germans.
Mira, volia parlar moltes coses de tu, entre altres coses al principi deia, no? Estàs en plena celebració, bueno, com vulguem dir-li, però és el 50 aniversari del disc Dioptria. Ho has explicat moltes vegades, però el Dioptria, fins i tot el títol mateix, era un cop de puny, era... esteu secs, no hi veieu bé en aquesta societat, sí. No? D'un noi de 20 anys que, a més, i això és una de les qüestions que et volia preguntar, no? Una persona que està en contra del sistema que es vivia en aquell moment i que va ser una de les persones clau de la contracultura barcelonina, havia de multiplicar-se, diguem-ne, en els seus esforços precisament per als orígens d'on venia. Clar, tu ets net, per les dues bandes, de la burgesia catalana. Tant per al cantó d'en Carles Riba, del gran poeta, i de la teva àvia, també poetessa, com per l'altra banda, un dels fundadors d'Unió Democràtica, no? En aquest sentit, no sé si havies de triplicar esforços precisament per demostrar que tenia coherència el teu discurs.
Deixant a banda, diguem, la celebritat dels meus avis,
sí.
Jo soc d'una família petit burgesa, que forma part de la aristocràcia intel·lectual catalana. I clar, cosa aquesta de petita burgesia no ens ho treu ningú, això. La burgesia vol dir, és una mica com parlant de política, tothom vol ser de centre.
Equidistant.
Equidistant. I la burgesia, la petita burgesia és això, diguem, és el... Són els que no són ni massa així, ni massa així.
No us penseu que tampoc no ho som tant, eh? Sí. No?
Em va bé, però...
I llavors, clar, jo, de jove, vaig reaccionar contra això esperonat, diguem, perquè jo soc, diguem, de la primera generació de la revolució dels joves. La civilització mundial va passar per una revolució completament insòlita, inèdita. Clar, era una revolució de caràcter mundial, pacifista, musical i cultural.
Sí.
Mai abans hi havia una revolució així, ni mai després tampoc. I, ajudats pel rock and roll, van adquirir un poder superior inclús al de les altres capes socials, no? Quan dic lo del rock and roll, vull dir que, per una banda, el rock and roll era el seu medi de comunicació eficacíssim.
Era un catalitzador, també, no?
Eficacíssim i rapidíssim. Mm. És a dir, quan els Beatles avui a Anglaterra deien All you need is love, demà a la resta del món arribava l'eslògan, diguem, no? En l'època dels Beatles, la música es va convertir en el negoci més important, sí, de les illes britàniques.
Sí, era gairebé un 5%, crec.
I els discos anaven a parar a la joventut, i aleshores d'aquí es va crear una dinàmica d'hòstia, què més vol la joventut? Discos? Discos. Samarretes. Sí. Què més voleu? Llavors això s'ha instal·lat en la societat.
Sí.
I ara, si t'hi fixes, quan veus un cartell, un anunci de la Caixa, per exemple, veus dos iaios allà, però que semblen joves i que estan amb actitud...
Dos iaios molt dinàmics.
I estan amb actitud de ser joves i tal i qual, no? És a dir, que la joventut ha reivindicat el seu poder i l'ha fixat en la societat, no?
I quan algú diu que aquesta revolució va fracassar, tu què creus?
Home, és que sí, va fracassar. Bueno, no va fracassar. Totes les coses passen i no cal dir que han fracassat. Vull dir, passa un cotxe, hòstia, ha fracassat perquè ja no està passant. No. Tot el que és avui en dia la llibertat de credo, la llibertat de sexe, l'ecologia, la multiplicació de models familiars, per exemple, tot això ve d'allò, d'aquell moment i d'aquelles idees.
Aquí hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que és que en Pau Riba, quan arrenca i fa aquest cop de puny del Dioptria, no?, quan fa declaracions molt cridaneres... Que jo
un moment
crec que
ara està menjant llengua.
Hosti, quin plat, nen.
Sí.
Boníssim.
És un dels plats nous, de la carta.
Oh, llengua, doncs.
Sí. Hem de dir que el Rafa, que estava aquí, sí, és un dels xefs, el creador de la Gresca.
Sí.
Llavors, aquí hi ha algunes...
Se li veu, no?
No, sí, reconeixereu el segell.
Mm-hmm.
I la llengua és especialment...
Tota la vida he menjat llengua a casa, em feien.
Sí, és cuina tradicional catalana, però que s'ha perdut molt.
La feien sencera.
No era tan sutil.
No, era portar
el llenguat allà.
Avui hi ha llengua, Pau.
Clar, que fa 25 centímetres, una llengua de banca. Jo crec que això m'ha ajudat molt a després saber utilitzar la llengua, a treballar amb el llenguatge.
Metafòricament i literalment.
Al principi dèiem, no?, en aquest inici familiar en què ell fa un cop de puny, hi han declaracions molt cridaneres d'aquella joventut, no?, que fins i tot, en fi, que és una evidència que com qualsevol jove mates el pare, o en aquest cas mates l'avi, o mates el que implica la qüestió familiar, no? I que tu has posat molt en dubte, diguem-ne, molt en discussió el model familiar clàssic, no? Però alhora, jo crec que hi ha molta sensibilitat també familiar en la teva obra. És a dir, quan tu fas un disc des de Formentera que es diu Jo, la Donya i el Gripau, no?, en què parles del teu fill, quan fas una cançó dedicada a la teva mare, quan escrius un llibre preciós de fa molt poc que es diu Sa meva mare, no? No pots evitar també aquesta sensibilitat que no, en un moment determinat t'hi confrontes, no?
Sí, bueno, s'estructuri com s'estructuri, diguem que els vincles de sang són els vincles de sang. Això és una cosa. L'altra és que, bueno, tu estiguis més o menys d'acord amb com estan les coses organitzades. I una altra encara és que, donat que estan organitzades d'aquesta manera, encara que no hi estiguis d'acord, has de complir.
Pringues,
sí. La realitat s'imposa, diguem, no? Una realitat que vaig patir molt i que em va arribar a obsessionar és com la societat esborra els nens petits.
Què vols dir?
Si tu vas pel món amb un nen que no el portes lligat com un gos, aquest nen entraràs en un colmado i es fotrà a remenar les coses que hi ha a prop de terra, diguem.
Però llavors, en aquest sentit, creus que, o sigui, tu, des del teu punt de vista, la manera d'educar els teus fills ha estat llibertat absoluta, que fessin el que volguessin?
Jo crec que se'ls ha de vigilar. Mai obligar-los i tal, home, a menys que vingui un cotxe i l'agafes, no? Però vull dir, allò de... Això no es fa, i això no sé què... És que ens eduquen més amb el no que amb el sí. I això no es fa, això no es fa, això tampoc, això tampoc, això tampoc. Mai et diuen, això sí que es fa, i això sí que es fa, i això sí que es fa.
I tu ets més d'educar en això sí que es pot fer?
No, tu has dit abans, jo soc de no educar, és a dir, de vigilar, controlar, però no educar. No educar, no tens per què encaminar els teus fills cap a una determinada direcció, com aquests pares que són metges i volen que el fill sigui metge i que vagi i que estudiï les 8 anys de carrera i acabi sent metge, com ell.
Torno al Dioptria. A veure, el Dioptria 1 i el Dioptria 2 és veritat que són dos discos diferents, que surten amb un any de diferència, però deixa'm atacar dos de les cançons que jo crec que són... que segur que et recordarà més gent i que, en fi, també per mi són referencials. Un és L'home estàtic.
És l'home estàtic, la tristesa té cor pres. Les orenetes fan niu els seus cabells.
L'home estàtic, Pau, qui és l'home estàtic?
Podríem dir que sóc jo, però...
Sí, tu creus que ets tu? L'home qui la tristesa el té glaçat, que li van passant les coses per davant.
Això és una cançó que, quan donant a l'època del grup de folk, el Jaume Arnella em va dir, escolta, Pau, tu que saps tant de fer cançons i tal, a veure si em fas una cançó, parlant d'una frase de Fidel Castro, que va dir que no hay que esperar el entierro del capitalismo sentado en la puerta de tu casa. I llavors, clar, la idea aquesta de deixar que les coses passin sense intervenir em va portar a la lletra de L'home estàtic. Quan va veure la cançó em va dir, hòstia, aquesta cançó és per tu, aquesta cançó és per tu.
Però tu diries que és dels que no intervé, dels que deixa que les coses passin?
Jo sempre vaig retrasat respecte al moment clau, diguem, no?
Arribes tard?
Arribo tard. O, per exemple, s'està parlant de no sé què i a mi se m'acut una resposta, però quan...
10 minuts després.
Quan intento explicar-la ja estan en una altra conversa.
L'altra és La noia de porcellana.
La noia de porcellana buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu.
Una de les grans cançons de la història de la música d'aquest país i que et volia preguntar per què existeix, no? Qui és La noia de porcellana?
És una antiga companya d'escola meva.
Però estava...
Somriu, eh?
No, perquè és una cançó que jo crec que hi ha molta gent que es pensa que és d'amor i, home, té bastanta mala llet, la cançó. I llavors, jo el meu dubte sempre que he tingut és si estaves enamorat d'aquella noia o la odiaves. O potser les dues coses, també pot ser.
Home, m'imagino que estava enamorat o mig enamorat i el fet d'aquella no em fotés cara, llavors...
Et va motivar.
Mira que tinc la lletra aquí, espera't, eh? Noia de porcellana, buscava una ànima dins teu i això era com buscar papallones blanques damunt la neu, que és una hòstia, amb perdó, enorme. I acaba amb el noia de porcellana, què vols que et donin no donant res? Ets freda, inhumana i et preocupes de 5 a 7. O sigui, és un castanyà descomunal. Però em dius una companya d'escola, però quina edat tenies, Pau?
Doncs mira, deia tenir 16 anys.
És que jo llegint-la... No hagués dit mai que és d'un nano de 16 anys que, en fi, que acaba de començar, que potser és de les primeres cançons.
O 15.
Però, diguem-ne, a nivell de qualitat literària, i evidentment, si escoltes la cançó, que suposo que la melodia ja la devies parir en aquell mateix moment, molt sorprenent.
Però això és degut a les cadenes informatitzades de l'àcid desoxirribonucleic.
Sí, vaja, que et venia de l'avi una mica l'ADN d'en Carles Riba, que et va il·luminar d'alguna manera.
L'avi, l'àvia i la travi.
Exacte. Deixa'm tornar a la qüestió familiar, Pau. Una de les obres que més m'han impactat és aquest llibre de Sa meva mare, on parles d'una manera, ostres, preciosa de la relació amb la teva mare. Hi ha tot aquest acte final, i li haurà passat molta gent, i molta gent que ens escolta li deu estar passant en aquests moments, no? Que és aquell moment de la vida en què estàs enmig de dues febleses. La feblesa dels teus pares, que ja no es poden valdre per si mateixos, i la feblesa dels teus fills, que encara no es poden valdre per si mateixos, no? Hi ha una escena, diguem, una seqüència, que és quan, molt malalta, la teva mare decidiu portar-la de nou cap a Cadaqués, no?
El moment en què la meva mare va deixar de poder-se valdre per si sola, ella mateixa va dir, bueno, teníem... Clar, érem 13, de famílies. I llavors amb els germans vam decidir que cada nit aniria un de nosaltres a dormir amb ella, no? Per mi això va ser... va canviar la vida, vaja. La meva mare, jo, bueno, havíem tingut, no sé, no havíem tingut mai allò, converses íntimes i aquestes coses, no? Per altra banda, no l'havia vist mai despullada, diguem, no? Vull dir que, tot de cop, aquella rutina, diguem, de cada vegada que em tocava, jo hi anava encantat, perquè, clar, era recuperar la relació, inclús... i iniciar una relació molt més profunda, més directa, més una altra cosa, no? Ella mateixa, si s'havia de canviar o havia d'anar al lavabo, no sé què, no sé quantos, ella mateixa, ah, tranquil, home, no sé què, bim, bim, pam, saps? Va perdre tot el pudor i tota la tonteria i tota la xurrada aquesta de l'educació, de què tal, de què qual, de què...
I acabo del viatge enrere cap al més al present i et volia preguntar per una qüestió que fa relativament poc, has passat un càncer.
El cranc, sí.
L'anomenes el cranc.
Sí. Llatí, aquí, o què? Càncer és un cranc, no?
Estàs superat?
Sí, m'han escuat el colon, diguem.
Me'n recordo que explicaves una vegada que quan vas arribar als 70 va ser l'impacte aquest, no? D'una xifra... molt gran, i a més va coincidir amb el cranc.
Va coincidir amb el cranc i moltes més xacres, diguem, eh? I va haver un moment que vaig pensar a fer un autorretrato a partir de les xacres. Un dia en una reunió d'així com de negocis i tal, hi havia el CISA i tal, ell i jo ens vam començar a parlar de la incontinència urinària i tot això. Perquè, clar, era el que realment ens afectava a ell i a mi en aquest moment. Però ja et dic, de tallets d'aquests, bueno, jo crec que podríem fer una llista de 25 o 30, saps allò?
Espero que ho tingueu... No, perdona, Pau, espero que ho tingueu escrit, que es publiqui quan s'hagi de publicar, però això serà un autèntic espectacle. Acabo, només amb una pregunta. T'importa el reconeixement, Pau? Públic.
Públic. Bueno, que, vols dir això d'agafar l'ADN i...
No, el reconeixement, que la gent digui, oh, el Pau Riba.
Hòstia, el Pau Riba.
Rebre premis, rebre... T'han portat alguna vegada...
Què has dit, això no entens, el de premis, què has dit?
Mira, t'ho preguntaré d'una altra manera. Què passa si et donen la Creu de Sant Jordi un dia?
No passa res perquè no passarà, diguem. No. Si no ha passat ja, no passarà. A més, és probable que ara sigui jo que digui no passaran. Que si me la volen donar, igual els hi foto.
Doncs que ho sàpiguen. Qui estigui plantejant-se donar-li la Creu de Sant Jordi al Pau, diu que igual
li amics foten, de la Generalitat,
li foten pel
millor
cap.
Ja no.
Ara, si la Generalitat crea una Creu de Sant Pau, això ja és una altra qüestió.
Ho estudiem.
Doncs ja està. Missatge traslladat a la Generalitat de Catalunya si volen crear la Creu de Sant Pau. Pau Riba.
Que jo sóc el que va caure del cavall, eh? Hi ha bastants Sant Paus durant l'any. Sí. Jo sóc del 25 de gener, que és quan va caure el cavall. Que Sant Pau era un soldat romà.
Sí, com va caure el camí de Damasc.
Que va veure la llum i la convulsió el va fer caure el cavall.
T'hi reconeixes en la caiguda del cavall?
Jo vaig caient del cavall cada dos per tres.
Pau Riba, un plaer, moltíssimes gràcies.
Bueno, a vosaltres, no?
Lliure amb Xavi Bundó.